amb Olma Giró.
Gairebé la meitat de les llars amb infants i adolescents de la diòcesi de Barcelona tenen dificultats per arribar a finals de mes. En el cas de les llars monoparentals, l'exclusió social afecta una de cada dues famílies. Són les dues de la tarda i això és Estel Migdia. Avui Càritas Barcelona ha presentat l'avançament de l'informe FOESA 2022. Les dades, com comentaven, són esfereïdores. 4 de cada 10 famílies amb infants i adolescents de la diòcesi de Barcelona es troben en exclusió social. Unes dades que també fan palès els estralls de la pandèmia, agreujant així la seva situació. Un 20% de les famílies amb menors ateses per Càritas Barcelona viuen sense cap ingrés, 16 punts més que precisament abans de la pandèmia. A tot això, cal recordar que Espanya és el tercer país de la Unió Europea amb una major taxa de pobresa en els menors de 18 anys. Com veuen aquestes dades des de Càritas Barcelona? Parlem d'aquí pocs minuts amb Míriam Feu, cap d'anàlisi social i incidència de Càritas Barcelona. Passa un minut de les dues de la tarda i així sonen les veus protagonistes d'aquest divendres 17 de desembre a aquesta hora.
Intensificarem aquesta feina perquè tots volem el mateix, no només una cosa que està fora de discussió, que és que el Primavera Sound, evidentment, es queda a la ciutat de Barcelona.
El món independentista, que està atiat una mica des del govern de la Generalitat, està fent d'això una mena de causa casus belli, perquè ara ja s'han quedat sense d'altres banderes com la República.
Yo estoy convencido de que su presencia en el gobierno y el desempeño de su nueva responsabilidad al frente del Ministerio de Universidades nos van a ayudar a continuar con esa forma de hacer política del que él hacía referencia en ese tuit.
Hem donat ordre a la Inspecció d'Educació per tal que des de demà mateix el cos d'inspectors de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit educatiu intensifiqui la supervisió dels projectes lingüístics.
Tinguem una onada amb dos pics, un primer pic de Delta i després un segon pic d'Omicron, o que estiguin barrejades i es formi un gran pic, no? Vull dir, i això és un tema que s'ha de tenir en compte, no es tracta de ser alarmista.
La normalitat es respira, i el que deien, amb totes les precaucions, però es respira ja des de fa més dies, no?
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
Com cada dia, comencem per fer una mirada cap al cel i saber quin temps ens espera en les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Olma, bona tarda. El temps continua dominat una jornada més per l'anticicló i el dia que hem tingut avui serà molt semblant al que tindrem també dissabte i diumenge. Seran dos dies amb boires denses persistents a les comarques de l'interior que no marxaran en tot el dia, mentre que la resta tindrem núvols, alguns núvols a primeres hores del matí a la costa i més clarianes la resta de la jornada. El que resta de dia d'avui hem de continuar parlant d'aquesta boira al Pla de Lleida, la depressió de l'Ebre i també de nuvolositat variable al llarg de la costa, que es mantindria també de cara al cap de setmana. Un cap de setmana amb temperatures estables o amb tendència a baixar una mica les màximes. I de cara a començaments de la setmana entrant es mantindrà la mateixa situació amb boira densa a les comarques de l'interior, més clarianes a la resta i ambient fresc o fred. Més fred, especialment allà on hi hagi boira.
A partir de dilluns, tots els contactes estrets de positius hauran de fer quarantena encara que estiguin vacunats. Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda. Fins ara, aquesta mesura només s'aplicava en el cas de la variant Omicron i a partir d'ara serà obligatori que tothom es confini. Salut canvia el protocol perquè assumeix que en 10 dies la nova variant ja serà la majoritària. Ho ha anunciat aquest matí així el conseller de Salut, Josep Maria Argimon.
Quan la variant acabi siguent majoritària, no? Que és el mateix que ens va passar amb Delta o el mateix que va passar en el seu moment amb l'Alfa, doncs en aquell moment es farà la quarantena. I ara és el que canviarem, i en el protocol apareixerà que els casos estrets, ja independentment del que siguin, de la variant que sigui, es farà quarantena.
A tot això ens preguntem què és el que es considera com a contacte estret.
Doncs recordem que és quan s'ha estat sense mascareta a menys de 2 metres de distància i durant més de 15 minuts amb la persona infectada. El protocol es publicarà aquest divendres, segons ha explicat el conseller, i el canvi entrarà en vigor la setmana vinent.
Tot això també el mateix dia que avança dràsticament el virus a les escoles catalanes. En un sol dia, el nombre d'alumnes confinats a Catalunya ha pujat als 43.000.
Avui hi ha a casa 6.000 alumnes alumnes més que ahir. A més, hi ha 3 centres escolars tancats completament, 2 més que aquest dijous, i 155 classes senceres estan confinades.
Un augment de contagis que avança també fora de les escoles. El Departament de Salut ha declarat 11 ingressats més per coronavirus a Catalunya en les últimes 24 hores, arribant a la xifra de 1.139 persones als hospitals catalans.
A més, hi ha 6 crítics a les unitats de cures intensives més que ahir, i ja s'aproximen als 300 malalts. La velocitat de contagi puja a 1,59 i el risc de rebrot supera ja els 900 punts. En les darreres 24 hores s'han notificat també 11 defuncions més. Salut ha recordat en un comunicat que té prop de 200.000 cites disponibles per a majors de 60 anys per vacunar-se amb la dosi de reforç.
A tot plegat, el doctor Juan Pablo Orcajada ha apuntat que la 6ª onada de coronavirus està descontrolada. Així ho ha manifestat en una entrevista al matí a Ràdio Estel.
Sí, sí, el virus s'està escampant a una velocitat molt important, sí, sí. Està fora de control, sí, sí. Això ho ha de saber, on de sàpiga tothom. Vull dir, aquí el gran problema que hi ha és que hi ha un sector de la població que està fent la vida normal com si no passés res.
El també president de la Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica ha explicat que el virus continua molt rabiós i amb unes mutacions molt importants com la variant Omicron. Orcajada ha manifestat també que podríem arribar a tenir una onada bifàsica.
Tinguem una onada amb 2 pics, un primer pic de Delta i després un segon pic d'Omicron, o que estiguin barrejades i es formi un gran pic, no? I això és un tema que s'ha de tenir en compte. No es tracta de ser alarmista, però no es pot mirar per un altre costat.
Per això, Orcajada demana que tornin aquestes restriccions, més enllà del certificat Covid, i d'augmentar el ritme de vacunació per evitar onades pitjors. Ara bé, creu que el Nadal el podrem celebrar amb mesures preventives i evitar les reunions grans.
De fet, un de cada 4 casos de Covid a Barcelona són de la variant Omicron. Ho ha manifestat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, a La Vanguardia, qui també ha alertat que serà dominant la setmana vinent.
A més, el 20% de les mostres analitzades a Catalunya ja són sospitoses de ser de la nova variant, segons ha informat el Departament de Salut aquest matí. El Comitè Científic Assessor de la Covid-19 també es reunirà aquesta tarda i entregarà a Salut un informe d'anàlisi i recomanacions que s'avaluarà dilluns a la comissió. Sobre el document, el conseller de Salut ha comentat això.
Nosaltres el rebem, no l'hem rebut encara. Aquesta tarda reuneixen, per tant, encara hauran de tancar el document i suposo que el tancaran durant el cap de setmana. Mesures concretes no m'ho faci dir, però vostè ha parlat d'una cosa que tots sabem, que és la interacció social, sabem com es transmet. Per tant, són aquests elements que són els que nosaltres hem de cuidar.
Passen 7 minuts a les 2 de la tarda i obrim ara Plana Política. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda.
L'extinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Subirat, ja ha assumit oficialment la cartera d'universitats després del Consell de Ministres celebrat aquest matí. D'aquesta manera es fa oficial el relleu al fins ara ministre dels Comuns, Manuel Castells.
En una declaració institucional, el president espanyol Pedro Sánchez ha lloat la figura de Castells i la seva feina al capdavant del Ministeri. De Joan Subirats, qui agafa les regnes a partir d'ara, ha dit això.
Yo estoy convencido de que su presencia en el gobierno y el desempeño de su nueva responsabilidad al frente del Ministerio de Universidades nos van a ayudar a continuar con esa forma de hacer política del que él hacía referencia en ese tuit. Por tanto, cercanía, empatía, diálogo, respeto deben seguir siendo las máximas del Gobierno de España para que entre todos y todas logremos dignificar la actividad política y fortalecer las instituciones democráticas.
Castells ha plegat enmig de la polèmica per la nova llei d'universitats que va impulsar i que encara s'havia d'aprovar definitivament al Congrés.
A tot això, el govern espanyol lamenta que els líders europeus no hagin pogut arribar a un acord per fer front a la crisi energètica després que Polònia i República Txeca hagin bloquejat una possible entesa.
El govern de Pedro Sánchez també veu insuficient el paquet energètic adoptat per la Comissió Europea aquesta setmana, que, entre altres mesures, proposa la creació de reserves de gas i la possibilitat que els estats membres puguin comprar el combustible d'aquestes reserves.
I, finalment, el pressupost de l'Ajuntament de Barcelona pel 2022 serà de 183 milions d'euros, un 4% més que el d'aquest any.
El consistori defensa que són uns pressupostos expansius i d'esquerres perquè Barcelona és una ciutat amb una despesa social i habitatge rècord. El tinent d'alcalde, Jaume Collboni, en dona els detalls.
Aquest Ajuntament arribarà al seu màxim històric pel que fa a la despesa, al pressupost en promoció econòmica. Arribarem als 95 milions d'euros. També, evidentment, hi ha mesures per combatre l'emergència social o una inversió extraordinària en habitatge de 55 milions d'euros.
Els comptes de la capital catalana tiraran endavant amb el suport d'Esquerra després que hi hagués un pacte entre els republicans i els comuns. Uns donaven suport als comptes a l'Ajuntament de Barcelona i els altres, els del govern de Catalunya.
A tot plegat, l'Ajuntament de Barcelona assegura que el Primavera Sauna es quedarà a la ciutat i que treballa perquè l'edició del 2022 sigui ampliada.
El festival no està en perill, segons defensa l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau.
Intensificarem aquesta feina perquè tots volem el mateix, no només una cosa que està fora de discussió, que és que el Primavera Sound evidentment es queda a la ciutat de Barcelona, sinó que serà més que mai un èxit al conjunt del festival i també la seva interacció amb la ciutat.
Colau també ha negat que l'Ajuntament vulgui multiplicar per 17 el lloguer de l'espai del fòrum, el motiu a què s'aferrava ahir el codirector del festival per amenaçar marxar de Barcelona. Segons l'alcaldessa, només hi ha hagut un increment de preu perquè els organitzadors volen llogar un espai més ampli i durant dos caps de setmana.
I el ple del Parlament aprova que cap diputat no perdi el seu escó si no hi ha una sentència ferma.
La majoria independentista hi ha votat a favor, com també ho ha fet el PSC i els comuns. D'aquesta manera, la cambra catalana blinda el diputat de la CUP, Pau Juvillà, que està condemnat per desobediència, però que encara pot recórrer la sentència. A l'altra banda de la moneda hi ha Ciutadans, PP i Vox, que demanaran a la Junta Electoral que deixi sense efecte l'acte de diputat a Juvillà.
I més novetats sobre el congrés extraordinari del PSC que se celebrarà aquest cap de setmana.
El líder del PSC, Salvador Illa, proposarà que l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, sigui la nova secretària de Polítiques de Seguretat i també la creació d'una nova secretaria, la de Millora de l'Autogovern, que dirigirà Ferran Pedret.
I, evidentment, la sentència sobre el castellà a les escoles segueix portant cua. El president de Ciutadans al Parlament de Catalunya, Carlos Carrizosa, ha acusat el govern de la Generalitat d'utilitzar políticament la sentència.
En una entrevista al matí a Ràdio Estel, Carrizosa creu que el govern fa servir la polèmica en favor seu.
El món independentista que està atiat una mica des del govern de la Generalitat està fent d'això una mena de casus belli, perquè ara ja s'han quedat sense d'altres banderes com la República i tot això, que ja no se la creu ningú, i ara han de dir, ostres, el català està en perill i estem atacats i no podrem estudiar en català. Això és fals.
La resposta arriba després que el govern hagi anunciat que farà més inspeccions per controlar que les escoles catalanes compleixen amb la immersió lingüística.
Moltes gràcies, Judit. Passen 12 minuts de les 2 de la tarda i continuem amb l'informatiu. Aquest matí, la planta de Nissan a la Zona Franca ja no ha fabricat cap vehicle. Ara les instal·lacions queden a l'espera de saber quin agafarà el relleu, Xavi.
El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, confia que la mesa de reindustrialització extregui aquest divendres conclusions sòlides i determinants pel futur de les plantes de Nissan a Catalunya. En una atenció als mitjans, el conseller ha dit que l'executiu català està a l'espera de com evoluciona la reunió després de la negativa del gegant xinès de l'automoció Great Wall Motors. Això sí, s'ha mostrat convençut que s'aconseguirà la millor alternativa possible per a la plantilla. Per al secretari general d'Indústria del govern espanyol, Raúl Blanco, els llocs de feina es mantindran.
Evidentment, un procés de reindustrialització sempre és molt complex, però sigui quin sigui el resultat, la plantilla estarà coberta. Es generarà inversió i llocs de feina suficients o més que suficients per cobrir els llocs de feina que deixarà Nissan.
I avui hem de tornar a parlar del preu de la llum que es dispara aquest divendres a un nou rècord de 309 euros per megawatt hora per tercer dia consecutiu.
La llum és avui un 2,2% més cara que ahir dijous, que es va situar a prop dels 303 euros al megawatt hora. Si es compara amb el mateix dia de la setmana passada, el preu s'ha quasi doblat i, a diferència de 17 de setembre de l'any passat, s'ha disparat fins a 5 vegades més.
I recordar precisament que també avui el Papa Francesc celebra 85 anys.
El pontífex celebra el seu aniversari aquest matí amb un grup de refugiats africans i asiàtics que han arribat aquest dijous a Roma des de Xipre i que formen part del primer grup de persones que seran relocalitzades a Itàlia amb suport de la Santa Seu. El pontífex es converteix així, amb aquests 85 anys, en un dels 10 papes en actiu més longeus de la història. El d'avui és el seu 9è aniversari que celebra des que està al Vaticà.
L'entrevista.
Com comentàvem al principi d'aquest programa, avui Càritas Barcelona ha presentat l'avançament de l'informe FOESA 2022. Les dades són esfereïdores. Gairebé la meitat de les llars amb infants i adolescents de la diòcesi de Barcelona tenen dificultats per arribar a finals de mes. En el cas de les llars monoparentals, l'exclusió social afecta una de cada dues famílies. A més, la pandèmia també ha agreujat aquesta situació. Per valorar tots aquests resultats, parlem ara amb la Míriam Feu, que és la cap d'anàlisi social i d'incidència de Càritas Barcelona. Bona tarda, Míriam.
Hola, bona tarda.
Com valoreu des de Càritas Barcelona aquests resultats? És a dir, us esperàveu aquestes dades esfereïdores?
Doncs, mira, d'una banda, sí que ens esperàvem que l'impacte de la Covid hagués estat intens i sobretot amb col·lectius com les famílies amb infants que veiem des de Càritas. Però, de l'altra banda, quan acabes veient la dada, realment t'acaba frapant igualment perquè són xifres realment molt elevades.
Clar, i en aquest context, no, quin paper ha jugat la pandèmia? És a dir, realment ha tingut una forta incidència?
Mira, el que passa és que la pandèmia ha significat que ha plogut sobre mullat. I ha plogut sobre mullat sobre unes condicions que ja venien amb un model... tenim un model de societat en el que hi ha uns col·lectius que són perdedors, no? I un d'ells són les famílies amb infants. Si ens comparem amb la mitjana europea, tenim una taxa de pobresa que sempre sistemàticament se situa per sobre. I això no depenia de la Covid. El que passa és que la Covid ho ha posat de manifest i ho ha agreujat.
I de les dades d'aquest informe, de l'avançament, de fet, d'aquest informe FOESA 2022, es pot entreveure en quins àmbits es presenten més dificultats per a aquestes famílies que teniu?
Doncs, principalment, hi ha dos focus principals que són motors d'exclusió social a dia d'avui. Un és la precarietat laboral. Aquí veiem que la incidència de la Covid ha estat elevada i que ha afectat molt a famílies que han perdut la feina. El sustentador principal de la família, no?, que podria ser el pare o la mare, han perdut la feina i això ha deixat a la família molt desprotegida. I un altre factor d'exclusió és l'habitatge, on veiem moltes famílies que no tenen un habitatge digne i això acaba impactant sobretot en els infants i adolescents que viuen en aquestes llars.
Clara, comentaves doncs, precisament que la feina ha sigut un d'aquests àmbits, igual que l'habitatge, que on més repercussió, on més dificultats tenen totes aquestes famílies, però de fet a mi hi ha una dada que crec que s'ha de posar de manifest, que és la salut mental. Abans comentaves que la pandèmia el que ha fet és doncs, ploure sobre mullat. No sé fins a quin punt l'empitjorament de la salut mental d'aquestes famílies doncs, està relacionada amb la pandèmia, però clar, és que les dades apunten que més de la meitat dels pares i mares de les famílies que acompanyeu des de Càritas presenten un risc de patiment psicològic, unes xifres que, de fet, tripliquen, no?, la situació dels majors de 15 anys a Barcelona. O sigui, quin tipus d'ajuda reben? Què passa amb aquestes famílies?
Clar, aquí hem volgut fer un test estàndard per poder-los comparar amb la mitjana de la població i així hem pogut doncs, copsar com les famílies que acompanyem des de Càritas el risc de patiment psicològic és molt més elevat que la mitjana de la població. No? I això s'explica doncs, perquè quan tu tens unes dificultats molt greus tant econòmiques com de relacions socials, no? Quan tens la baixa xarxa de protecció, quan no tens un habitatge, quan no tens feina i a sobre tens infants al teu càrrec, no? et fan viure situacions d'estrès que t'acaben, una situació d'estrès molt perllongada en el temps, t'acaba afectant a la teva salut psicoemocional, no? I la crisi de la Covid no ha fet més que agreujar aquestes situacions, les situacions de confinament, les situacions de distanciament social, tot això acaba repercutint negativament en la salut psicoemocional de totes les persones, no? Però especialment les que ja tenien una situació complicada. El que passa és que aquestes dificultats no han aparegut per la Covid. Ja veníem d'abans, ja veníem denunciant des de Càritas que tenim un model socioeconòmic que està deixant a moltes famílies amb infants, les està deixant en una situació molt desprotegida. I això acaba impactant a la seva salut física i a la seva salut mental.
I a tot això, per exemple, doncs les ajudes com l'ingrés mínim vital o la renda mínima garantida, on han quedat, realment han tingut efecte en aquestes famílies o no s'hi ha vist l'efecte?
L'ingrés mínim vital ha estat un pas endavant a nivell de garantir els drets perquè implica que tothom té dret a tenir uns ingressos mínims, no?, per tenir les necessitats bàsiques cobertes. A la teoria ha estat un pas endavant. A la pràctica ens estem trobant moltes dificultats, moltes traves. Aquestes ajudes no estan arribant. No estan arribant perquè les dificultats administratives són elevades, perquè tenim una bretxa digital que les administracions no tenen en compte i perquè tenim una dificultat afegida que tenim aquí també a Catalunya una renda garantida que ja existia des del 2017 i cal que les dues prestacions es posin d'acord i arribin realment a les persones que ho necessiten. I a dia d'avui això no està passant.
I, de fet, a l'informe FUESA apuntàveu que heu demanat a les famílies que teniu des de Càritas Barcelona que què els hi demanarien a l'administració. Quines han estat les seves respostes?
Sí. Doncs mira, hem fet la pregunta als pares i a les mares i després hem fet la mateixa pregunta als nens i a les nenes. Els pares i les mares ens demanen, en primer lloc, el que demanen més és habitatge de lloguer social, un habitatge assequible. El tema de tenir una llar digna és prioritari per les famílies, per poder-te desenvolupar, per tenir un espai de seguretat. En segon lloc, ens demanen aquesta ajuda o aquestes facilitats per poder trobar feina o per inserir-se en un itinerari laboral, per poder tenir una feina digna, no? I en tercer lloc demanen prestacions per fill a càrrec, o sigui, tot el que sigui cobertura de necessitats mínimes de la família, no? Tota la part més econòmica. I quan els hi demanem als nens, demanen el mateix però amb ordre diferent. Primer ells demanen això, les prestacions per poder tenir cobertura de les necessitats més bàsiques. Clar, pensem que moltes famílies doncs deixen de pagar material escolar, deixen de pagar alimentació i roba, i tot això els nens doncs repercuteixen als nens, no? En segon lloc demanen que els seus pares i les seves mares puguin trobar una feina. I en tercer lloc és el tema de l'habitatge i de poder tenir un entorn segur, com un habitatge digne, etc.
Perquè dels nens que estàs parlant, en quines edats es troben quan dius que heu preguntat als nens?
Els hem preguntat als nens entre 10 i 17 anys.
D'acord. Perquè, clar, estàvem parlant de les demandes de les famílies i dels nens que farien a l'administració, però des de Càritas Barcelona, quines demandes faríeu a l'administració?
Bueno, des de Càritas Barcelona el que copsem o el que detectem és que, clar, tot el que són les cures dels infants no es té en compte com a una necessitat a cobrir, no? I que ho deixen com una mica a compte de cada pare i de cada mare com una situació més privada, no? I el que demanem és que no, que les cures dels infants ha de ser una necessitat a cobrir per part de la societat, no? Llavors demanem tot el que són ajudes a la criança o per prestació a fill, com ja igualment altres entitats estan demanant-ho, no? Després es demana doncs, que hi hagi un augment en la protecció social a les famílies amb infants fins a la mitjana europea, perquè a dia d'avui estem per sota de la mitjana. També demanem que les famílies i els infants i els adolescents puguin tenir accés a internet, puguin tenir autonomia digital i que prevalgui sempre l'interès superior del menor per sobre de qualsevol altra circumstància. I després també demanem doncs, tot aquest dret a l'habitatge i dret a un treball decent perquè els nens estiguin en una situació de seguretat a casa seva. És important, primer, que tinguin la casa i, segon, que els pares tinguin una feina.
Clar, després de veure les xifres que es desprenen d'aquest informe FUESA 2022, el que se'ns ve al cap és si Càritas té suficients recursos per atendre totes aquestes famílies o realment s'acaben.
No, la resposta és que Càritas no té suficients recursos, malgrat tota la solidaritat que rebem, sobretot ara a Nadal, la solidaritat de moltíssimes persones anònimes que ajuden a que acompanyem aquestes famílies. Però, de totes maneres, la feina de Càritas és parar el cop i acompanyar, però és l'administració la que ha de garantir els drets a totes les famílies i a tots els nens i nenes.
Ara que parlaves del Nadal, Míriam, què és el que feu des de Càritas Barcelona per a aquestes famílies en aquestes èpoques tan assenyalades?
Bueno, a aquestes famílies tenim diferents projectes adreçats a famílies d'infància, tenim centres oberts, tenim projectes en els que es treballa doncs, en activitats grupals per tot el sentiment de pertinença i després fem tot aquest acompanyament en activitats de lleure on els infants doncs, també poden gaudir i igualar-se, no?, a altres infants que fan aquestes activitats que li diem extraescolars, no?, i que no tots els nens tenen l'accés.
Abans que marxis, Míriam, recordem que estem parlant amb la Míriam Feu, que és la cap d'anàlisi social i incidència de Càritas Barcelona. En parlem perquè avui s'han avançat les dades de l'informe FOESA 2022, un informe que apunta doncs, dades molt esfereïdores pel que fa a l'exclusió social de les famílies que tenen Càritas Barcelona. El que et deia, Míriam, abans que marxis, cada dia a les nostres xarxes socials, al programa, fem l'enquesta que té a veure sobre el tema del dia. Aquí tenim a la nostra cap de xarxes de Ràdio Estel, Eva Cervera. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Olma.
Què els hi preguntàvem avui als nostres oients?
Doncs mira, fèiem aquesta mateixa pregunta que ha fet Càritas Barcelona a les famílies i als infants. Preguntàvem precisament què demanes a les administracions per millorar la seva situació. I posàvem aquestes tres opcions, també que estaven dins de les opcions de Càritas, que eren més habitatge social, més ajudes per trobar feina o més prestacions per fills.
I quins han estat els resultats de cada una de les opcions?
Doncs mira, els resultats, bueno, l'opció majoritària és més ajudes per trobar feina, amb un 57%. Després tenim amb un 29% més habitatge social i amb un 14% les prestacions per fills.
Míriam, com valores aquests resultats? Al final són en ordre diferent, no?, dels que han sortit de les demandes de les famílies i dels infants, en aquest cas, però t'ha sorprès alguna d'aquesta dada?
No, és que al final es necessita això, no? Per tenir una estabilitat necessites tenir una feina estable, tenir un habitatge digne i tenir necessitats bàsiques cobertes perquè els teus fills doncs, es puguin desenvolupar amb normalitat.
Doncs moltíssimes gràcies, Míriam Feu, cap d'anàlisi social i d'incidència de Càritas Barcelona, per atendre'ns en aquest migdia. Esperem que vagi tot molt bé.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres i bon Nadal.
Passen 26 minuts de les 2 de la tarda i obrim ara plana de successos. Els Mossos d'Esquadra busquen un pres de Lledoners que s'ha fugat aquest divendres. Els fets han passat al voltant de les 4 de la matinada a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, on es trobava ingressat amb custòdia policial.
Segons ha avançat la cadena SER i han confirmat a l'Agència Catalana de Notícies, el Departament de Justícia, el pres hauria ingressat a l'hospital cap a les 11 de la nit després d'empassar-se unes piles i s'ha fugat al cap de 5 hores. Complia una pena d'un any i 4 mesos de presó per un delicte de robatori amb violència i intimidació i tenia complertes 3 quartes parts de la condemna. Finalitzava definitivament el 2 de març de 2022. El Departament de Justícia ha informat que s'ha activat el protocol de crida i cerca.
I més successos perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de Salt per participar en l'assalt d'un home quan entrava a casa seva a Llinars del Vallès.
Els fets van passar el passat 11 d'octubre, a prop de les 12 de la nit. La policia local va rebre l'avís que dos homes, coberts amb passamuntanyes, havien assaltat la víctima a la porta de casa seva per robar-li els diners. Les autoritats han localitzat el vehicle utilitzat en un aparcament proper on hi havia càmeres de vigilància i que van permetre identificar els autors. Els detinguts, amb antecedents per delictes similars, van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Girona, que en va decretar la seva llibertat amb càrrecs. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.
I un incendi ha cremat totalment una casa del municipi d'Alp, a la Cerdanya, i ha comportat l'hospitalització d'un home en estat greu i l'atenció sanitària in situ a dues dones.
El foc s'ha estès cap a la teulada de l'edifici del costat i hi han hagut de treballar fins a 8 dotacions de bombers a les 5 del matí, però s'ha donat per controlat.
I poc després, a les 6 del matí, un altre incendi menor ha afectat un edifici del carrer del Mas de l'Hospitalet de Llobregat.
L'ha provocat una olla al foc que s'ha cremat i que ha generat molt de fum. El sistema d'emergències mèdiques hi ha atès una persona i s'hi han desplaçat 3 dotacions de bombers.
Passen 28 minuts a les 2 de la tarda, obrim ara plana andorrana. El Coprincipat creix en població i arriba ja als 80.000 residents. Bona tarda, Pau Massip.
Bona tarda. La xifra representa un augment de l'1,7% des d'aquest novembre i fins al mateix mes del 2020. El creixement es concentra principalment a les parròquies de La Massana, Andorra la Vella i Canillo. El país, però, segueix perdent residents de nacionalitat portuguesa, que cauen un 2,2%.
I el que també augmenta el Principat és el turisme. L'arribada dels turistes al novembre al Coprincipat se situa gairebé en xifres prepandèmia i se superen ja els 520.000 visitants.
Gairebé 3 quartes parts van ser excursionistes i la resta van passar almenys una nit al país. D'altra banda, el Departament d'Estadística detalla que el nombre de vehicles que ha entrat durant el novembre ha estat de més de 270.000, molt per sobre de les xifres de l'any passat quan la mobilitat estava restringida. Ara bé, encara no arriba a les del 2019, quan es van superar les 350.000 entrades.
I a tot això, l'oci nocturn d'Andorra veu amb incertesa la seva reobertura després de Nadal.
En el Consell de Ministres de la setmana vinent se sabrà del cert si podran tornar a la seva activitat o no. De moment han de seguir tancats fins al 22 de desembre. El sector ha valorat que el mes de desembre és l'època forta de l'any i ha afegit que l'impacte econòmic serà important. Això sí, en cas que el govern anunciés la reobertura de l'oci nocturn, el sector se sent preparat per engegar la maquinària.
Moltes gràcies, Pau.
Esports.
Dos quarts de tres de la tarda i obrim ara Plana Esportiva. Barça, Espanyol i Girona ja coneixen els seus rivals dels setzens de final de la Copa del Rei que jugarà el mes de gener. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. El sorteig dels setzens de final de la Copa que s'ha fet aquest migdia ha dictaminat que el Barça s'enfrontarà a Linares, a Jaén, i l'Espanyol jugarà contra la Ponferradina, segon classificat de la segona divisió. El Girona rebrà la visita de l'Osasuna, l'equip que al maig del 2016 va privar d'un ascens a primera als gironins. De la seva banda, el Real Madrid jugarà amb l'Alcoya i l'Atlético de Madrid amb el Rayo Majadahonda. No han entrat al sorteig ni el Getafe, ni el Granada, ni l'Alavés, ni el Llevant, que han quedat eliminats a la segona ronda de classificació. Les eliminatòries es disputaran a partit únic els dies 5, 4, 5 i 6 de gener del 2022.
I l'Atlètic de Bilbao és l'últim equip en anunciar casos de coronavirus a les seves files.
El club ha anunciat que Unai Simón i Íñigo Martínez són positius i es perdran, per tant, el partit d'aquest cap de setmana contra el Betis. Se suma així a la llista d'equips amb algun cas confirmat, com l'Osasuna, el València o el Real Madrid.
El que no s'atura de moment, però, és la Lliga, i avui comença una jornada de A, la primera divisió. L'Espanyol ja és a Vigo per jugar a les 9 de la nit contra el Celta.
Els blanquiblaus afronten el partit d'avui sense haver guanyat encara fora de casa aquesta temporada. L'entrenador Vicente Moreno n'és conscient i assegura que ho han treballat per tal d'obtenir més bons resultats.
Tenia que donar-li totalitat a les coses, no pensar massa en elles, i el que hi ha que fer és jugar el partit i guanyar-lo. Jo ja dic que estem fent una bona temporada, sempre millorable, i al final se tracta de lo que fem entre casa i fora, pues, buscar un equilibri.
Moreno considera que el Celta és un rival incòmode, amb molt bons jugadors. El tècnic Perico recupera Melamed i Calero, però compta amb les baixes de Di Mata, Vadillo, David López i Òscar Gil. Per compensar-les hi ha a la llista de convocats tres jugadors del filial: el porter Joan García, Álvaro García i Rubén Sánchez. Aquesta nit també juga el Girona, que obre la jornada de segona divisió. Ho fa contra el Burgos a les 9 de la nit.
I els socis del Barça voten aquest diumenge si s'ha de tirar endavant o no l'Espai Barça.
La consulta serà telemàtica per primera vegada a la història del club i, per tant, es preveu que la participació sigui elevada. Els socis votaran si la junta directiva pot realitzar les actuacions que cregui convenients per tenir el finançament per al projecte, per un import que en cap moment superi els 1.500 milions d'euros. En aquest sentit, el president Laporta ha volgut enviar aquest missatge als electors.
Aquesta operació de finançament no costarà diners als socis i sòcies, ni representarà un increment de la despesa ordinària del club, ni serà un perill pel patrimoni de l'entitat i ni afablirà la gestió esportiva.
La consulta es farà entre les 9 del matí i les 9 de la nit de diumenge.
I en bàsquet, la Lliga ACB ha suspès el partit entre el Barça i el Baxi Manresa d'aquest diumenge.
El club Manresa ha comunicat avui 6 casos positius de coronavirus a les seves files i que se sumen al cas que ja va anunciar ahir dijous. El partit s'havia de jugar diumenge a 1:45 del migdia. Encara en bàsquet, el Joventut de Badalona ha fet oficial la renovació del contracte de Pep Busquets. La penya i el jugador han arribat a un acord per a 3 temporades més fins l'any 2025.
I acabem parlant d'handbol, perquè avui la selecció espanyola femenina juga el passi a la final del Mundial a Granollers.
S'enfronten a Noruega, que és una de les seleccions més fortes ara mateix. La trobada entre els dos equips va ser també en les semifinals del Mundial d'ara fa 2 anys. El partit serà a 2:15 del vespre. L'altra semifinal del Mundial enfronta la selecció francesa amb Dinamarca demà dissabte. Si passen, Espanya jugarà la final aquest diumenge.
Moltes gràcies, Sílvia. I abans de passar publicitat, tenim una última hora perquè l'exalcalde de Santa Coloma de Gramenet ja és a la presó per corrupció. Judit Casellas, què en sabem?
El socialista Bartomeu Muñoz és ja a la presó de quatre camins per complir la condemna de 5 anys i 8 mesos de presó per un cas de corrupció urbanística entre els anys 2002 i 2009, conegut com a cas Pretòria. A l'estiu, l'Audiència Nacional va requerir el seu ingrés a presó quan el Tribunal Suprem va confirmar la seva condemna. Muñoz és a la presó des de diumenge passat, segons el Nacional.
Moltes gràcies, Judit. Seguirem pendents d'aquesta informació. Ara sí, anem uns minuts a publicitat i tornem amb la secció de cultura d'Estel Migdia.
Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Amb cada ampolla d'oli denominació d'origen protegida Siurana, regales la sostenibilitat d'un territori, la tradició d'un poble, la qualitat d'un producte excel·lent i el sabor de la salut. Regala't oli, oli d'oliva verge extra denominació d'origen protegida Siurana. L'or del Nadal. Te'l portem a casa a olisiurana.com. Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
És hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
Rodalies de Catalunya t'ho posa fàcil per gaudir dels esports de neu aquest hivern. El bitllet combinat esquí-tren ofereix el viatge d'anada i tornada en tren i el forfet d'un dia per esquiar les pistes d'esquí de la Vall de Núria o la Molina. Compra el teu bitllet combinat esquí-tren i gaudeix de la neu. Més informació a renfe.com i rodaliesdecatalunya.cat.
Renfe. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya. Ràdio Estel. Tortosa. 90.1.
Dues i 37 minuts de la tarda. Obrim secció cultural, no, Xavi?
Secció de varietés.
De varietés? Abans cultural, era el vermut, sí. Ara són varietés. Ah, com
sí,
quedem?
Això és com un cabaret.
T'agrada el nom programa. De varietés?
Aquesta secció de programa és com un cabaret. Sí, m'agrada.
A mi els cabarets sí que m'agraden. Sí? Però avui no parlarem de cabarets, avui parlarem dels neologismes de l'any, no?
Sí, perquè quan arriba, quan l'any s'acaba, l'Institut d'Estudis Catalans i l'Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra recopilen les noves paraules que han emergit al llarg dels darrers 365 dies. Aquesta tria de neologismes, és a dir, noves paraules, arriba per 8è any consecutiu en forma de votació. De les 10 paraules escollides, tothom qui ho desitgi pot votar la que consideri que ha de ser el neologisme del 2021. La paraula guanyadora, més, serà candidat a entrar al Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana.
I escolta, coneixem quines són les paraules candidates d'aquest 2022?
I tant, les coneixem i me la sé de memòria.
2021, perdona, que no sé ni a quin any vist.
2021. Les del 2022 encara no sabem.
Encara no les sabem.
No sabem què s'inventarà
el
2022.
T'agradaria poder viure el futur?
No.
A mi el que m'agradaria saber els neologismes candidats aquest 2021.
Doncs mira, les entitats organitzadores han triat aquests neologismes. La votació, per cert, es tancarà el proper 19 de desembre.
D'aquí
dos dies,
no?
Això és diumenge, eh? Per ja, votar només cal omplir el formulari que trobareu a la web www.neologisme.cat. Primer neologisme, antivacunes.
evidentment havia de sortir, no?
Molt bé. N'hi ha molts relacionats amb la pandèmia, perquè...
Sí, bastants, sí, sí, bastants, bastants. N'hi ha el segon neologisme, cisgènere.
D'acord.
Després, cisgènere, persona en què la identitat de gènere que sent com a pròpia coincideix amb la que se li ha assignat en néixer.
O sigui, tu has nascut dona i si et sents dona, ets una persona cisgènere. Ah.
Tercer neologisme és cronificar.
Cronificar...
Ah, esdevenir
aquí,
alguna,
tinc aquí la definició.
Esdevenir crònica alguna cosa, especialment una malaltia. Quart neologisme és disfòbia. Cinquè, distòpic.
Però aviam, expliquem. Ah, després.
Sisè neologisme, aquest m'agrada molt, Olma, perquè és el que practiques tu cada dia a la redacció amb mi, que és edatisme.
Què vol dir això, Xavi?
Que és actitud discriminatòria envers una persona per la seva edat.
Això, l'Olma...
Escolta, no és el meu problema que no porteu bé
fet,
pas als anys.
Després ja aniré a votar ja per aquesta paraula.
Continua,
abans
setè.
Abans que dèiem això de la pandèmia, també setè neologisme és monodosi. Vuitè és negacionisme. El
una
nové
mica la línia
és...
d'antivacunes, no?
Exacte. El nové és podcast i el deu és presencialitat.
Quina votaries? Edatisme.
Edatisme.
Ja t'ho he dit. Ara no se'n recorda de quines hem dit.
Ja
vols
perdó,
fer el favor d'escoltar els teus companys
podcast,
quan parlen?
Perquè jo em pensava que podcast ja estava inclòs.
Sí, molt bé. De fet, he de confessar que jo vaig votar el neologisme de l'any i vaig votar per podcast, però perquè precisament era un com pot ser
com
que...
Com pot ser que podcast estigui, o sigui, com a candidat a neologisme i no estigui ja inclòs en el diccionari de llengua catalana.
Sí. Com pot ser que d'altres, com si gènere, o cronificar, sí, o disfòbia, o distòpic, també em sorprèn que no hi som. Edatisme és un tema part. Tu, Sílvia, amb quin neologisme t'hauries quedat?
Doncs sí, gènere, perquè no la coneixia.
Sí, gènere.
Sí, sí.
Molt bé, doncs, quan se sabran els resultats?
No en tenim ni idea.
Això no
tenim ni idea, de quan se sabran els resultats.
L'Olma fent preguntes
segur que no toca.
Segur
que serà quan s'acabi la votació.
Això està clar. Més enllà del 19 de desembre, segur. El que tenim molt clar, no, Xavi, és que avui ha sortit a la llum un tema que sé que t'agrada moltíssim.
I tant, l'estava esperant.
Quin és?
Aquest que sona a continuació. Saps qui són o no saps qui són?
Evidentment, porto tot el dia en bucle. Antònia Font.
Tu t'agraden, Antònia Font?
M'encanten.
Pensa que van ser els Bad Bunny de la meva generació.
De la meva no van ser els Bad Bunny, però sóc una persona amb gust musical i els he escoltat moltíssim. De fet, em vaig estar a punt de comprar l'entrada del Primavera Sound d'un dia, perquè, clar, és el retorn oficial d'Antònia Font. Ara vaig veure el preu i vaig dir, Olma, no arribes.
Jo vaig el 15 d'octubre al Palau Sant Jordi.
Al Palau Sant Jordi? I vas... Ja tens acompanyant o no?
Tinc acompanyants.
I no en vols una altra?
Si compres l'entrada, sí. Això encara haurem de pagar. L'acompanyant haurem de pagar.
Va, presenta'ns doncs aquest nou
és
tema.
És la cançó que es diu Un minut estroboscòpica, que és el tema, és un avançament del disc que el grup mallorquí publicarà el 2022, feia 10 anys que el grup no publicava cap cançó. És la cançó en Pau de Bon canta Vas pagant botets, gires, esvolant en la rima de sa música i sa llum
no,
us impedeix.
No, Xavi, vull que ho diguis cantant, si no té gràcia, o sigui, és com si...
No, perquè no me la sé encara, només l'he pogut escoltar aquest matí a les 6 quan he sortit de casa venint cap a la ràdio.
Fes el favor de callar i escolta rima. Vas... És
mira,
fàcil.
Si ho estaves fent tu.
Què més diu aquesta cançó d'en Joan Miquel Oliver?
No te la cantaré. Antònia Font torna amb un regal de Nadal sota el braç, aquesta cançó, un avançament del disc.
I el títol?
Un minut estroboscòpica.
Ja en sortirà, de dir.
Wow. És neologisme, això, o no? Perquè jo no
és dins de l'univers Antònia Font. Torna-la
a dir.
Adequat.
Un minut què?
Un minut estroboscòpica.
Què vol dir estroboscòpica?
Estrobosfòbica.
Què vol dir, Xavi?
No ho sé, haurem d'esperar.
Ens hem de portar preparats les seccions de cultura. Eh?
Haurem d'esperar el neologisme del 2022 perquè ens
per segur que
digui...
serà, no?
Exacte.
És un home amb recursos, perquè no té respostes, però té sortides. Això m'agrada. I parlant de sortides, amb què acabem aquesta secció? Amb una Nadala internacional, no? Vull...
Correcte, amb més música. Avui acabem divendres amb ritme nadalenc, a ritme de malucs. Avui sortirem de l'estudi movent els malucs, perquè marxem fins a Cuba per escoltar el villancico Guajiro de Compay Segundo. Saps qui és Compay Segundo?
No, cada dia em fas la mateixa pregunta. Em portes artistes amb noms superestranys a l'altra punta del món, que la gràcia és descobrir-los, preguntant-me, tu saps qui és? Tinc cara a saber qui és. Com has dit?
Compay Segundo.
Compay Segundo,
tinc cara. És el que ve després de Compay Primero.
Clar, no, això fins aquí arribo.
I abans de Compay Tercero, no?
Compay Segundo és un músic i compositor cubà conegut mundialment. Segur que si et dic Guantanamera saps qui és.
Oh, Guajira, Guantanamera.
Doncs és el compositor que va d'aquesta cançó, que també va fer aquest villancico Guajiro.
De mi Cuba se adora al niño Jesús, se adora desde la cuna hasta que muere en la cruz. En los campos de mi Cuba se adora al niño Jesús, se adora desde la cuna hasta que muere en la cruz. Se adora al niño Jesús hasta que muere en la cruz.
Escolta, m'agrada com sona aquest Compay Segundo, eh?
Ja t'he vist aquí dalt de la taula ballant.
Gairebé, gairebé. A tu no t'hem vist ballar, moure gaire els malucs, eh, avui, Xavi?
Perquè no, a la feina no s'hi ve a ballar.
Però què has dit? Que avui sortiríem movent els malucs.
Sortiríem, però encara estem asseguts.
Ja et dic, aquest home té respostes per tot. Moltes
això
gràcies.
Això és edatisme.
Moltes gràcies, Xavi, per aquesta secció de cultura.
Gràcies, bon cap de setmana a tothom.
Ja et despedeixes, no?
Va, clar que sí.
Ja porta la quarta.
La quarta?
La quarta marxa, no?
Ah.
És la manera de dir-ho, o sigui, ja porta la quarta.
Això només es diu a terres gironines, crec. Passa més d'un quart d'hora... Passa més d'un quart d'hora? No, falta menys d'un quart d'hora per arribar a les 3 de la tarda. Es pot dir de moltes maneres. Acabem aquesta secció de cultura i ara parlarem d'aquí pocs instants amb Xavier Torrents, professor, politòleg i sociòleg de la Universitat de Barcelona, per analitzar una mica la situació política força convulsa d'aquesta setmana. Moltes gràcies a tots.
A Ràdio Estel, Estel Migdia. El professor, amb Xavier Torrents.
Arribem al final d'aquest programa, però això sí, abans de fer-ho, com cada divendres, parlem amb Xavier Torrents, professor, politòleg i sociòleg de la Universitat de Barcelona. Bona tarda, Xavier.
Hola, bona tarda.
Bé, aquesta setmana ha sigut molt convulsa a nivell polític, hi haurien forces temes a tractar, però m'agradaria començar parlant de la polarització política, perquè aquí sabem que ets un expert en radicalitzacions, i aquesta setmana, si una cosa hem pogut escoltar, és que hi ha una gran polarització política entorn a la immersió lingüística i tot el conflicte doncs, que ha acompanyat la situació de l'escola de Canet de Mar, que hem anat allargant aquesta setmana. No et sembla que doncs, tant el Congrés dels Diputats com també el Parlament, els partits, han pujat el que diríem una mica el to dialèctic?
Diguem-ne que és un episodi més al qual ja estem molt avesats, acostumats, però no per això deixa de ser molt preocupant en aquesta vida política que tant a Catalunya com a arreu de l'estat espanyol està succeint més o menys, fixem-nos, ja portem molts anys i panys, que en diríem, des de com a mínim l'any 2006. Recordem que el 2006 va ser quan es va aprovar l'Estatut de Catalunya. De fet, un any abans, el 2005, va començar tota aquesta voràgine. Va ser el moment que es van començar a recollir firmes, signatures contra l'Estatut de Catalunya llavors, i des de llavors fins ara tot ha sigut això. Discursos que són focs d'encenalls en quant a que són discursos buits amb molts sentits, però com és un foc, recordem, i amb el joc, amb el foc no s'hi juga, el foc acaba creant incendis. I aquest és el problema del que tenim hores d'ara. S'ha creat un gran incendi entorn de tot
el que sigui de Catalunya i, òbviament, un de les màximes senyes i trets d'identitat de Catalunya és justament la llengua pròpia, que és el català. I per això s'ha posat el dit a la llaga amb el cas de Canet de Mar. I fixem-nos, Canet, la gent s'hauria de recordar, la gent de més edat, o els més joves haurien de tenir una, diguem-ne, coneixements de memòria democràtica del Canet Rock. Ara fa una estona teníeu la secció Cultura. Doncs Canet Rock, d'això se n'hauria de parlar a mitjans dels anys 70, que va ser un, i serveix per exemplificar el que estem parlant. En aquell moment, aquell concert va plegar cantautors tant de llengua catalana com de llengua castellana, intel·lectuals de llengua catalana, de llengua castellana, i tots junts reivindicant el que era en aquell moment una incipient democràcia i reivindicant com un tret bàsic i fonamental la llengua catalana. Fixem-nos, d'aquell moment, ara fem la comparació, en aquell moment era un moment pitjor, perquè, recordem, es sortia de la dictadura, i ara és un moment teòricament millor, perquè portem doncs dècades de democràcia, i el que hauríem de fer és, en tot cas, és millorar, endinsar-nos, aprofundir en la democràcia per ser un país avançat, i en comptes d'això s'està polaritzant, com ara bé deies, polaritzant no només la política, sinó de retruc la societat, i això fa que hi hagi divisió social i, per tant, fractura social. I en un moment de crisi sociosanitària i econòmica tan forta com la que estem patint, no només aquí, sinó arreu del món, la polarització fa mal, i fa mal sobretot a les famílies.
Ara, professor Torrents, m'ha picat la curiositat. Jo, evidentment, per edat, doncs no vaig estar en aquest concert del Canet Rock dels anys de finals dels anys 70, perquè encara no havia viscut, però ja t'he dit, m'ha picat la curiositat. Vostè creu que és possible que en un futur, no et dic llunyà, més pròxim, puguem tornar a veure un Canet Rock de finals dels anys 70?
En els propers 3 anys, de ben segur que no. O sigui que això és fàcil d'endevinar. No, en aquest cas, ni tu com a periodista ni jo com a politòleg, diguem-ne, no calia ni exercir la nostra professió per endevinar que en els propers 3 anys això no passarà. Malauradament, no m'aventuro a dir més enllà, però això seria el bo. És dir, mentre la societat catalana i la societat espanyola no sàpiguin tornar a debats polítics, que clar que han d'haver, inclús han de ser debats polítics d'alt nivell en quant als discursos, i òbviament no vol dir que tothom hagi de dir que sí a tot, no, però els consensos són bàsics. Una cosa que està bé, que encara que ara estem parlant d'actualitat d'aquesta setmana, però està bé per fer una reflexió, ara que s'apropa el Nadal, canviem l'any, està bé saber que països de centre Europa, com Alemanya, Àustria o els Països Baixos, o els països nòrdics, Suècia, Finlàndia, Noruega, o Dinamarca o Islàndia, tots els escandinaus, no han arribat a on han arribat en polarització social. Han arribat on han arribat, tampoc pujant impostos, com a vegades la gent creu que és simplement una qüestió merament econòmica. No, ho han fet sobretot i principalment per una qüestió de psicologia política, que és la confiança. Crear confiança en la societat permet aquest valor, que no és només un valor, a més d'espiritual, sinó un valor que és tangible materialment després. I aquest valor, hores d'ara, és difícil. Per tant, en els propers 3 anys no tindrem, jo tampoc el vaig viure, per suposat també, com tu, però aquest Canet Rock, diguem-ne, que jo el volia fer per analogia amb el Canet
de l'escola,
diguem-ne, polarització escolar i lingüística, doncs no s'assemblen gens ni mica, i el Canet d'avui en dia, i no em refereixo al municipi ni a la gent que hi viu, òbviament, ni tan sols a l'escola, ni als pares ni mares d'aquesta escola, ni als fills, òbviament. Doncs aquest Canet d'avui no ens porta cap a Alemanya o Suècia. Més enllà, ens porta a països convulsos més semblants, doncs, de zones com l'Àfrica, l'Amèrica Llatina o Àsia, que no són justament la nostra zona. Nosaltres estem a la Unió Europea, que se suposa que, a més, estem a l'Europa Occidental, i això no hauria de ser l'habitual.
Ara, professor Torrents, explicaves i apuntaves al concepte de polarització social i tinc una pregunta potser una mica més filosòfica, però sí que està demostrat, no, que una societat polaritzada el que pot fer també és polaritzar la política. Però em pregunto, podria passar al revés? És a dir, que una política polaritzada polaritzés la societat?
Ai, això és com allò de l'ou i la gallina. Però, si em permets, és l'única manera de sortir de si primer va ser l'ou o la gallina. En aquest cas, si primer és la polarització social i després la política, o al revés, el millor és saber que el que està clar és que primer cal tenir l'ou per fer la truita. O sigui, la truita ve després de l'ou. Això sí que es té clar. En aquest cas, què vull dir? Que quan hi ha polarització, és igual si comença en la societat o comença en l'àmbit polític, el que està clar és que després, de retruc, ve la polarització en l'altre àmbit. Per tant, no és tant que ara discutim si primer va ser la polarització en la societat i després va anar a la política, o primer la política i després la societat, sinó que un cop s'ha endinsat en un d'aquests dos àmbits, l'altre ho recull i ho redimensiona i torna a l'altre. És a dir, que si ho tenim a la societat i va passar a la política, després la política ho fa més gran, llavors la societat encara es polaritza molt més. I això, clar, això... I jo crec que és bo que ho estem parlant. Bueno, avui, tot just una setmana abans de Nadal, gairebé, doncs, parlar de que el diàleg és essencial per construir la societat, el diàleg és essencial per construir el propi veïnat. La gent, el bloc de pisos on viu, doncs és essencial, doncs, aquest diàleg. I això, que és bàsic a nivell micro, passa també a nivell macro, de la macropolítica. Per tant, en els polítics, mentre els veiem fent estirars i arronses amb estirabots, i fins i tot hem hagut de sentir aquesta setmana amb insults, i sobretot a les xarxes socials, mentre això passi, està clar que ho patirem molt dins la societat, i sobretot ho patirem més els més desvalguts, els més desfavorits socialment.
Potser, professor Torrents, no acabarem de treure l'entrellat amb què va venir primer, si l'ou o la gallina, però m'agradaria entrar a la qüestió de tot el que ha passat a nivell polític i estudiantil aquesta setmana. Ahir els sindicats estudiants convocaven una vaga a les universitats, precisament per protestar, doncs, contra les reformes que planteja la nova llei d'universitats, coneguda popularment, tots la coneixem com a la llei Castells, i justament ahir, al vespre, després d'aquesta vaga, doncs es feia públic que el ministre que impulsa precisament aquesta reforma, Manuel Castells, dimitia per, diuen, motius de salut. No li sembla una mica curiós que un ministre deixi un càrrec enmig d'una reforma tan important?
Bé, jo no, o sigui, com no sé en aquest cas els motius de salut, i en aquest cas jo sí, amb això sí que sóc molt curós, precisament perquè jo, que no he estat, diguem-ne, en cap partit polític, però sí que sé que a vegades, jo ho he patit en aquest cas per qüestions de salut, si es fan comentaris i realment els motius de salut són reals, fan mal. I per tant, no entraré en aquesta qüestió. Sí que crec que no és atzarós, i crec que per aquí venia la pregunta que m'estava fent, no és atzarós que just el canvi de, diguem-ne, s'hagi fet en el mateix dia en què hi ha aquesta convocatòria de vaga, que és com donant una resposta, podríem dir, política, de bé, s'ha fet fins aquí, ara ho canviem per una altra persona, per tant, canviarà, encara que sigui del mateix partit polític o al voltant del mateix partit polític, que és que hem de, en aquest cas, aclarir-ho. No és només Unidas Podemos, no? És a dir, dins de la coalició progressista PSOE, Unidas Podemos, no és només Unidas Podemos, sinó que concretament és el ministre que li ha correspost del primer moment en Comú Podem de Catalunya, concretament. I directament, si podríem dir una persona, diguem-ne, és el ministre que gairebé proposa l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. I ha substituït el Manuel Castells, que va ser la proposta en el seu moment. Recordem que Manuel Castells, doncs, com a professor universitari, doncs, és un dels professors més internacionals que hi ha a casa nostra, doncs ha sigut substituït, en aquest cas, per una persona que és pionera dins de la ciència política, que és el professor Joan Subirats, que recordem només una cosa, que quan només existia una facultat de ciències polítiques que estava a Madrid, perquè la dictadura de Franco no va voler que hi haguessin més facultats de ciències polítiques, doncs un cop començava la democràcia,
Gràcia i va començar una segona facultat, en aquest cas a Bellaterra. Jo soc professor de la Universitat de Barcelona, però vaig estudiar a la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra. Doncs el professor Subirats, per exemple, va ser la persona que va introduir una assignatura que ara està a tots els graus de ciències polítiques d'arreu de l'Estat espanyol, de totes les universitats, que és la d'anàlisi de polítiques públiques, que és una metodologia. Doncs bé, jo aquí ja sé que allò que a vegades qui és expert en una cosa no acaba aplicant-se el que coneix, però el professor Joan Subirats el que hauria de fer ara és veure com ho veuen els estudiants, el que nosaltres en ciència política anomenem la definició del problema, i que ho compari amb la seva pròpia definició del problema i intenti resoldre això. Però, miri, el professor Manuel Castells ja ho advertia, que els estudiants els hi havien dit, els líders almenys estudiantils, que, clar, recordem que és el ministre d'Universitats potser més a l'esquerra que ha tingut en 40 anys el govern d'Espanya com a ministre d'Universitats. Per tant, i el senyor Castells deia que els estudiants, doncs, necessitaven fer vagues.
Doncs, professor Xavier Torrents, ens quedem amb aquestes paraules de Castells. Moltíssimes gràcies per aquest anàlisi polític del divendres. Acabem així, falta menys un minut per arribar a les 3 de la tarda. Moltíssimes gràcies a tot l'equip d'Estel Migdia que fa possible aquest programa, i us deixem ara amb el Tot anirà bé de Toni Marín.